Ràdio Vilafranca.
El Penedès en xarxa, reprenem la roda política, que ara centrarem a parlar d'esports i ajuntaments. Lourdes, la idea és que fins dos quarts fem tertúlia, però abans recordes qui ens acompanya.
Bon dia. Continuem i tenim a la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I aquí m'acompanya la Mariona Figuera, regidora d'Entitats Esportives del Vendrell, i Xavier Lorenzo, regidor d'Esports de Cunit. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, anem a parlar ara, sí, d'esports, crec que ja tocava. Estem passant per alt i us hem demanat disculpes també perquè la situació està sent una mica caòtica. No obstant això, sí que estem veient, pel que heu anat explicant, que la salut esportiva dels municipis està sent bona, la veritat. Però a quins reptes... més complicats teniu a l'hora de gestionar aquesta cartera d'esports? Comencem amb Arantxa.
Degut a la quantitat d'entitats que tenim i el poc espai, el major repte és fer Tetris a l'hora dels partits de cap de setmana, els partits federats. Ens trobem que, bueno, o sigui... per sort, la rítmica només té exhibicions i té campionats i no estan al dia a dia, però ens trobem que tenim el bàsquet, el futbol sala i el vòlei ocupant un sol pavelló i tots fan partits dissabtes i diumenges. Llavors, hi ha dies que el pavelló tanca, que són quarts de 12 de la nit, perquè és un partit darrere l'altre i posposant i canviant. El nostre major repte en aquests moments crec que és la falta d'espai i tenir que fer Tetris amb totes aquestes entitats.
Fina.
Doncs jo podria subscriure tot el que acaben de dir des de Sant Sadurní, perquè si més no nosaltres el problema no el tenim tant els caps de setmana, però sí durant la setmana, perquè doncs, els entrenaments el que porten és que la gent les vol fer a les mateixes hores, compartir els espais que abans hi he explicat. Nosaltres no en tenim molts, però clar, costa d'encabir, perquè una cosa són tots aquests esports, però després també tenim que nosaltres, com segurament tots els altres ajuntaments, clar, compartim espais que deixem a les escoles amb les AMPAs. Per tant, vol dir que els entrenaments, en lloc de començar doncs, a les 5 de la tarda, que són els més petitons, no? Aquests els utilitzem doncs, per la part de les esportives de les AMPAs. Per tant, comencem en els clubs a partir més o menys de les 7. I tot això doncs, és un tètric. I com deia, fins i tot nosaltres tenim grups que han de sortir del municipi a practicar l'esport, portant el nom del municipi, però entrenant amb altres. I això és difícil, i és difícil d'entendre, doncs, no sé, que una rítmica no pugui tenir un espai sol per entrenar, i quan l'aconseguim, llavors resulta doncs, que quan tiren els aros, les cintes o el que sigui, el sostre és baix, per dir-ho d'una manera. No? Tot això és difícil perquè, clar, cada entitat et ve a reclamar un espai propi. I això, doncs, lo del Tetris és una cosa que a nivell organitzatiu ens porta molts maldecaps.
Mariona.
Bé, igual, tot i que el Vendrell potser sí que a nivell d'instal·lacions doncs, tenim un volum elevat, igualment aquest Tetrix hi és, tant entre setmana pels entrenaments com el cap de setmana, no? Ara pensàvem la rítmica, doncs ens passa exactament el mateix, sobretot doncs, amb Setmana Santa o quan comença l'estiu, que potser tens altres activitats externes i volen seguir entrenant i potser el pavelló que normalment fan servir no el poden fer servir, i tens el problema de l'alçada, no? És un repte important, però bueno, també jo afegiria la gestió de les entitats. Al final, nosaltres, per exemple, doncs, tenim un volum elevat d'entitats que mica en mica van creixent i ja tenim algunes doncs, que tenen els seus anys, no? Tenen la seva barema, i la veritat que és un repte, però també en positiu. Jo crec que també la situació amb la que estem, amb aquesta llum, no? Per exemple, ahir doncs, tots donàvem les gràcies que ens passés ara a l'abril i no ens passés al gener. Doncs jo crec que a la zona en la que estem, que pots fer esport pràcticament tot l'any a l'aire lliure, bueno, després fa que també et vinguin a veure i et vinguin a buscar per fer esdeveniments aquí, no?
Uh-huh. Xavi?
Doncs comparteixo el que diuen els nostres companys de regidoria i alcaldia d'esports. Nosaltres també ens tenim una plena ocupació del pavelló. Nosaltres de dilluns a diumenge, començant a les 8, l'obertura del pavelló i acaba a les 11. I poder compaginar entrenaments amb campionats i després també ens venen per fer tornejos internacionals o nacionals, és complicat perquè al final has de fer mans i mànigues per donar servei a tothom. I com deien, cada entitat necessita el seu espai i et demanda que el seu espai sigui únic, cosa que és molt difícil. A més, el Baix Penedès és una de les comarques que més creixement ha tingut de població. Això vol dir que la gent cada vegada fa més esport i ens requereixen més esforços a les regidories d'esport a donar aquests serveis que la gent ens demanda.
Jo em pregunto, quan parleu de campionats internacionals, perquè la gent entenem, en l'àmbit burocràtic, això què suposa? Perquè sí, estem parlant d'esports, però hi ha un seguit de coses que es posen en marxa. Jo m'imagino que ambulàncies, paperassa... Davant això, com ho gestioneu? Mariona, començo amb tu, mira.
Bueno, normalment, com més gran és el campionat, no? Si és a nivell nacional o a nivell internacional, doncs sí que et va requerint més ítems, entre d'ells doncs, potser l'ambulància, però poder en un nacional ja necessites que hi hagi un metge, no? Sobretot també depèn de la modalitat esportiva. Nosaltres, per exemple, amb tema judo, el que és gener-febrer, pràcticament cada 15 dies tenim una competició al pavelló. Enguany vam fer Copa Espanya, que també va venir, vam fer una internacional, i evidentment doncs, com més ítems tens, també més puntuació et donen, et valoren millor, i llavors pots anar creixent com de categoria o de nivell aquesta competició que acullis. Al final, amb voluntat, més o menys podem arribar a tot i sí que tenint molt clar d'anar endavant va la seguretat de tothom i això no en dubtem, no? I si s'ha de posar una ambulància, evidentment, es posa i això, prevaldre doncs, la seguretat i que es pugui realitzar el campionat.
Uh-huh. Xavi?
Dependrà la modalitat. Depèn si organitza l'Ajuntament o hi ha una entitat que l'organitza. Normalment hi ha uns protocols ja fixes en quan són els campionats, que hi ha una demanda, tal com deia el Mariona, de tenir un fisio, un metge i l'ambulància, depèn quina categoria de campionat. I burocràticament no és complicat. A més, ja entenem que quan es fan aquests esdeveniments no només és el tema esportiu, que és important, sinó tot allò que significa per la ciutat o pel poble. És a dir, aportar gent que no conegui el Baix Penedès, que no conegui Cunit, que no conegui el Vendrell, que no conegui Sant Sadurní, que no conegui l'Èrdola, doncs jo crec que és una part important de portar gent a que ens conegui. Això també enriqueix el comerç, a nivell turístic, els hotels. Aquests campionats normalment són de més d'un dia i això fa que hi hagi unes sinergies només a partir de l'esport de crear un creixement econòmic i de coneixement de la ciutat, que per nosaltres, en el cas de Cunit, és molt important que la gent conegui la nostra ciutat, les nostres platges, els nostres comerços i la bona vida que es viu aquí al Baix Penedès. Llavors, la idea és que els campionats aquestes nacionals com internacionals ens aportin alguna cosa més que no només fer el campionat. A nivell de burocràcia és senzilla, vull dir, se'ls demana, és la federació que et demanda aquelles necessitats que necessita aquest campionat, si organitza una tercera entitat, és l'Ajuntament que li demanda amb ells allò que han de portar segons el tipus de campionat, i en definitiva doncs, tot porta un procés que és bastant senzillet d'anar portant. Això no es porta masses problemes. Masses problemes és encaixar-ho dintre del calendari que tenim en les nostres pròpies entitats.
Clar. Fina?
Doncs totalment d'acord amb el que deia el Xavier. Nosaltres no diguem, pel tipus de municipi que som i per les infraestructures que tenim, molts no en fem, diguem que potser les millors infraestructures estarien en el tema del futbol, però quan s'ha organitzat algun tipus de campionat, doncs, bàsicament, com es deia, hi ha molta cosa que ja ve de la federació, llavors a nivell ajuntament poses tota la logística per tal que es pugui celebrar, que tinguin la seguretat que requereix, més enllà, com dèiem, del que pugui ser tots els fisios, tota la part de les ambulàncies i demés, però aquí sí que el que hem de garantir és el que explicava el Xavier, no? Doncs poder-los mostrar quin tipus de municipi tenim, què els hi podem oferir, tant a nivell de restauració com a nivell d'estada. Per tant, és molt important que aquells clubs que quan volen organitzar alguna cosa es posin d'acord amb l'administració, perquè nosaltres tenim maneres de facilitar-los, si més no l'estada, amb allò que puguem i amb els recursos que tenim. Perquè moltes vegades, no sé, en el cas de l'Erdola, per exemple, no tens un hotel on poder-los posar, però sí que hi ha cases rurals que podrien estar a la mar de bé. Per tant, la sinergia sempre és important, perquè darrere de l'esport, d'aquell que practica l'esport, hi ha una família que segurament el ve a veure, que tu li ensenyes tot el patrimoni que tu tens, i al final això té un retorn. Val? I quan podem... Tenim aquests municipis que tant des del Baix Penedès, vull dir, amb aquest sol, amb aquestes platges i de més, i nosaltres més a l'interior, amb aquests grans paisatges que tenim i patrimoni, home, aprofitem per ensenyar quin tipus de municipi tenim i quin tipus de país. Per tant, a mi em sembla que hem d'anar de la mà esport i cultura i tot el que sigui ensenyar al nostre municipi. Per tant, les sinergies són molt importants.
Sí, al final una mica aquesta transversalitat, no?, de la que parlàvem, que comporta tots aquests esdeveniments esportius. Arantxa?
Sí, bueno, jo, igual que han dit els meus companys, la veritat és que sí, normalment les federacions i els clubs t'ho posen bastant fàcil i ells et fan el que és, nosaltres li diem la carta als Reis, les demandes que tens, i si ja has fet algunes activitats, alguns esdeveniments d'aquests, és fàcil, és ambulància, és la seguretat, ja ho tens tot ja apamat, aquestes demandes, normalment per la majoria de competicions que ens venen, solen ser les mateixes, varien molt poc, no? Llavors ja ho tenim tot bastant, quan sabem que ve aquesta competició ya anem uns passos endavant, les federacions, ells també s'encarreguen de molta paperassa, llavors és bastant fàcil. Aquí, Sant Sadurní, el problema més gran que tenim, suposo que a Olèrdola, trobar llocs on puguin pernoctar aquestes grans entitats, perquè, clar, no deixen de ser, els equips aquests porten molta gent al darrere, porten els seus preparadors, els seus tècnics, els seus familiars, i llavors no són equips de 5 o 6 persones, solen ser de més de 20, i llavors aquí el problema que tenim és on puguin pernoctar, no? Però, ja que no tenim lloc aquí a Sant Sadurní, els convidem també a veure altres poblacions del voltant on es puguin allotjar i també oferir tot el nostre patrimoni de turisme que tenim, no? La regidoria de turisme també està molt en això i poder oferir totes les caves i les vinyes i el paisatge que tenim aquí a Sant Sadurní, que és molt maco, i a tot el Penedès.
Doncs sí, la veritat és que sí, tot el que arriba a moure l'àmbit esportiu. Però ara m'agradaria preguntar-vos per les entitats. Les entitats són el pal de paller, no?, de la majoria de municipis, són els que estan burxant-vos els regidors per tal de fer coses. Com porteu aquestes relacions amb les entitats, Mariona?
Bé, la veritat que molt bé, molt, molt propera, sempre intentem estar al costat. Jo sempre dic que la nostra feina des de regidoria és posar facilitats, no?, i ajudar-los amb tot el que puguem. Llavors, la veritat que el dia a dia és molt proper, sempre que ho demanen, allà estem. Ara, des de la regidoria, hem impulsat fer unes reunions, que direm les trobades amb les entitats esportives. N'hem fet un parell, la veritat que també agrair des d'aquí la voluntat d'elles, no?, de quan els convoques i venen, dius, alguna cosa anem fent bé, i a partir d'aquí també aquest mode d'agraïment cap a elles i cap a tota la gent que hi ha darrere, que al final pràcticament tothom ho fa una mica por amor a l'arte, que en diríem, no? És un voluntariat, podríem dir, totes les entitats. Doncs enguany recuperem la nit de l'esport, que creiem que és important, i també és aquesta demostració, no, de la valoració de la seva feina, i llavors, bueno, fem tot el possible per estar al seu costat i cobrir les seves necessitats.
Xavi?
Doncs el mateix. Pensem que les entitats al final li dediquen molt de temps, molts esforços, molts dies, caps de setmana, de forma totalment altruista, perquè els agrada fer aquesta feina. És una feina que mai és reconeguda o molt poc reconeguda, que no és remunerada. Nosaltres de l'Ajuntament l'únic que podem fer és, primer, facilitar-los el tema de les instal·lacions, donar-los les subvencions que puguin necessitar per fer les seves activitats, i nosaltres el que fem des de que vam agafar la regidoria és el dia de l'esport. Comptes de la nit vam fer unes jornades esportives que va des del dematí fins la nit. La nit es fa
el setembre, no?
Sí, ho fem al setembre. Llavors es munten les carpes per part de les diferents entitats perquè puguin donar a conèixer les activitats, i després es fan els reconeixements. I a l'estiu també portem, ja aquest serà el quart any, que fem un casal d'estiu esportiu, en el qual també són les entitats que donen, formen part d'aquests monitors, donen el coneixement de la seva activitat. Tots els nens van allà i tasten una mica cada una de les entitats: vòlei, futbol, patinatge,
taekwondo,
el bàsquet, fan la natació també. Llavors, d'alguna forma, aquests nens puguin anar trobant aquell espai a nivell esportiu, i no és un casal només de que els nens s'ho passin bé, que s'ho passen bé, sinó que també facin esport. Llavors, els estem intentant, amb les entitats, anar treballant aquells aspectes per, primer, tenir, que ells puguin tenir base de gent que puguin continuar fent el seu esport, i després intentar reconèixer-los a l'esforç que fan durant tot l'any per poder mantenir aquestes entitats.
Fina.
Doncs veig que treballem com molt semblant, no? Tots els ajuntaments dels que s'està parlant. Nosaltres també fem reunions des de les regidories d'equipament i esport, que normalment, doncs, van de la mà, són dues, però tant el regidor d'esports com el d'equipaments es van reunint, doncs, amb aquestes entitats, sobretot per racionalitzar l'ús i, a més, doncs, fer aquest Tetris que parlàvem abans. Després també, a nivell de subvencions, com us explicava, nosaltres les subvencions les fem per concurrència competitiva. Per tant, doncs, les entitats el que fan és un projecte, aquest es valora i, doncs, finalment, doncs, se'ls assigna la subvenció. I a nivell, doncs, de posar en valor tota aquella feina que fan, que ho agraïm a diari, perquè realment, si no fossin per les entitats, els ajuntaments no arribaríem a poder fer, doncs, totes les activitats esportives que es fan, perquè recordem que parlem moltes de clubs, però després també tenim, almenys en el cas de l'Erdola, doncs, no sé, a l'esport, doncs, d'adults, a l'esport de la gent gran, que van de manera diferent, i si aquí no hi hagués gent que de manera altruista, doncs, ho volgués fer, malament ho tindríem des de l'Ajuntament. Llavors, al final de tot, doncs, fem aquesta festa d'esport que vam començar l'any passat i que ha vingut per quedar-se. I aquí sí que fem un reconeixement, doncs, als esportistes que aquell any han destacat de manera individual, després un reconeixement a totes i cadascuna de les entitats, i, doncs, també hi ha un apartat, doncs, per aquelles que són històriques i, doncs, que celebren, doncs, algun aniversari, doncs, en l'any en curs. I ens sembla, doncs, que sobretot és la festa de l'esport, però la festa de l'agraïment a que la gent, doncs, s'apunti, i més enllà, doncs, de la competició, també vegin que l'esport, doncs, el que ens dona és una qualitat de vida.
Sí, bueno, sembla que intentem fer tots el mateix. Nosaltres també, o sigui, amb les entitats esportives, ara últimament ens estem reunint, degut a totes les obres que s'han hagut de fer aquí a Sant Sadurní, ens estem reunint un cop al mes, ens estem reunint amb totes elles, tant l'alcalde com jo mateixa, com el regidor de serveis, i llavors intentem, doncs, bueno, doncs, que elles ens expliquin els neguits que tenen, les necessitats que tenen, i des de l'Ajuntament, des de la regidoria, poder-los solucionar el millor possible, no? Ara també estem preparant, doncs, bueno, nosaltres també tenim el dia de l'esport, em sembla que és el 8è o el 9è any ja que el fem, i bueno, és això, doncs, com deien els meus companys, és un reconeixement a totes aquestes persones i entitats que de manera altruista, perquè els hi agrada, per qui tenen els nens, o de vegades no tenen ni nens, no? O sigui, simplement perquè volen estar allà, poden fer alguna cosa i portar una cosa maca endavant, doncs poder-los donar a aquestes entitats l'agraïment, i l'agraïment a tots els esportistes que fan també tot aquest esforç, que vulguis que no, doncs, és per reconèixer, i com no també els pares, perquè sense els pares em sembla que tot això no seria possible. I bueno, o sigui, jo crec que són molt importants pel poble, per donar-li, pues, aquest caliu que poden trobar tots els pares i els nens, inclús els que són nouvinguts al poble, que et trobes una mica perdut, doncs si tu saps que hi ha un lloc on no ets benvingut, que el teu fill estarà ben acollit i farà l'esport que vol. Jo crec que són molt, molt importants les entitats esportives.
Aneu molt ràpid amb la darrera pregunta, i és, teniu intenció de millorar esportivament en el vostre municipi? Arantxa, vaig amb tu.
Doncs la intenció sempre hi és. La intenció sempre hi és, falten els recursos. Jo crec que ens falten recursos. Això.
Fina, he dit ràpid, però no cal tant, eh? M'has fet un clac.
Sí, sí.
Bé, jo penso que sí. Explicava abans que nosaltres estem acabant de cobrir una pista, i això ens donarà la possibilitat, doncs, de que s'hi puguin practicar altres esports que fins ara no es practicaven. Això vol dir ampliar el ventall i donar més possibilitats.
Mariona,
perdó.
Explica't una mica més, que encara tenim temps.
Sí, voluntat, com deien les companyes, no? La voluntat sempre hi és de millorar, jo crec que això ho tenim tot, i si no, hauríem de plegar directament. Bueno, és així,
ostres,
és així,
Mariona,
no?
Ets dura, eh?
No, vull dir, si t'hi poses, t'hi poses. És el que jo penso. Llavors, la voluntat de millorar sempre hi és. Crec que nosaltres tenim el marge en millorar les instal·lacions, que és la feina que estem fent, de posar instal·lacions al dia, i a partir d'aquí, doncs, seguir amb el dia a dia de les subvencions, no? Totes les millores possibles que puguem fer amb aquesta capital ciutat europea de l'esport 2026, doncs veurem si finalment ho som o no ho som, però s'està treballant per ser-ho. I després també, doncs, la voluntat de millorar sobretot amb l'esport popular i l'esport a les escoles. Crec que és molt important fer esport, la vida al final és salut, i així que seguirem amb aquest camí que estem fent, que estem fent mica en mica, tant amb la gent gran com a la feina que s'està fent a les escoles.
Xavi.
Doncs jo anava a dir només sí, quan no teníem temps, però...
No, encara tens 30 segons.
Vale, doncs tenim un pla estratègic en el qual volem acabar de fer dos camps de... Crec que ens entran dos camps de futbol 7, tenim la idea de fer un nou pavelló, estem treballant amb la Federació de Voli perquè coneixi capital del voli o ciutat del voli catalana, estem tot en un pla estratègic que també amb la zona nova del Parc Central volem fer un corredor esportiu des de carrers bicis a posar instal·lacions outdoor de lo que és platja. És a dir, tenen molts projectes que ens aportaran a fer un creixement important a nivell esportiu a Cunit.
Doncs Arantxa Molina, Fina Mascaró, Mariona Figueres, Xavier Lorenzo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest dia una mica estrany, la veritat, i gràcies per la feina que esteu fent.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Aquest dimarts se celebra un ple extraordinari de balanç anual de la Sindicatura de Greuges. Després d'anys de reivindicacions per part dels grups de l'oposició, per primera vegada es farà un ple específic. A les 6 de la tarda, l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària del ple municipal, on el síndic de Greuges, Joaquim Vázquez, presentarà el seu informe corresponent a l'any 2024. D'altra banda, la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca iniciava la setmana passada un cicle de xerrades als barris. Amb l'objectiu de donar a conèixer la institució i apropar-la encara més a la ciutadania, Joaquim Vázquez començava un cicle de xerrades als locals de les associacions veïnals. La iniciativa va sorgir del mateix síndic que va proposar a les associacions dur a terme d'aquí fins a final d'any una xerrada col·loqui a cadascun dels respectius locals socials. La xerrada porta per nom de Sindicatura de Greuges defensa els teus drets de proximitat i la intenció és informar tota la població de què és i en què pot ajudar una sindicatura municipal de Greuges. La primera xerrada es va fer dijous passat al Poble Nou i la resta de xerrades s'aniran anunciant a mesura que es vagin concretant i són obertes a tothom. Els agents de la policia local de Calafell tornaran a fer hores extra. El govern assenyala que serà un recurs per situacions excepcionals. La policia local de Calafell deixarà de tenir bloquejades les hores extra després que, malgrat haver-ho acordat en una assemblea, per Setmana Santa una desena d'agents ha realitzat aquests serveis complementaris. El sindicat CIP-FEPOL lamenta aquesta falta de respecte a un acord d'assemblea de tots els companys i que considera que porta a un punt mort la pressió per les reivindicacions davant l'equip de govern. El sindicat va plantejar que els agents no realitzessin hores extra per tenir més força en les seves reivindicacions laborals, però davant l'opinió d'alguns agents de la seva disponibilitat per cobrir actes i esdeveniments de l'Ajuntament, el sindicat deixa via lliure a apuntar-se a realitzar aquests serveis extra. Demana, això sí, que les hores extra es reparteixin equitativament entre els qui vulguin realitzar-les. L'Ajuntament ja va dir que retallaria les hores extra, però que les permetria de manera puntual. Fins i tot les ha obligat per esdeveniments multitudinaris. Així, va mobilitzar a tots els agents obligar-los a cobrir la festa de Carnestoltes i en Setmana Santa també ha permès per intentar controlar el top manta. En tot cas, assenyala que les hores extra no seran un recurs habitual. Èxit de la primera edició de la mostra de maridatges ad hoc d'Olèrdola. Les 6 activitats de maridatges que s'han viscut a Olèrdola aquest cap de setmana dins de la mostra han sumat un total de 150 inscripcions. El cicle es realitzava en espais singulars i oferia maridatges únics que han permès conèixer elements de gran valor patrimonial que conté Olèrdola, així com productes de qualitat elaborats al municipi. En la cloenda celebrada a Viladellops el diumenge al vespre, l'alcaldessa Fina Mascaró ja anunciava que ad hoc havia vingut per quedar-s'hi. Tant des de l'empresa Caram Caram, encarregada d'idear els maridatges, com entre els productors i l'Ajuntament, es coincidia en subratllar la gran resposta obtinguda, així com l'interès dels maridatges. Subirats programa un monòleg debat sobre la pressió estètica i els trastorns de conducta alimentària. Les regidories de Feminismes i Joventut han organitzat una activitat adreçada principalment a gent jove. Es tracta d'un monòleg sobre la pressió estètica i els trastorns de conducta alimentària que arribarà al Subijove d'Ordal el 23 de maig, a les 6 de la tarda. L'obra es titula GES i està escrita pel dramaturg Oriol Casals i dirigida per Alicia Gorina. L'actriu que interpreta el monòleg és Iris Marrot i anirà seguit per un debat moderat per Maria Mora, assessora pedagògica del projecte. Cada vegada més, la pressió estètica i social femenina suposa una problemàtica als instituts i la societat en general, i els trastorns de conducta alimentària s'han duplicat entre els adolescents després del confinament de la Covid-19 a Catalunya. És per això que des de la Fundació AC Granollers s'ha posat el focus en aquesta temàtica a l'hora de crear el projecte de T-Debat, amb la intenció d'oferir una eina pedagògica que convida els adolescents a reflexionar sobre aquestes qüestions i facilita un espai de conversa i debat a través del teatre.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
acaballes de mes, ens visita la Bernadet Hortal, que fa el camí des de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, i ens porta aquestes petites càpsules que sempre que les obrim són diferents, són sorprenents, però tenen un denominador comú, i és que ens porten il·lusió, molta il·lusió. Bernadet, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquest matí el camí de la biblioteca fins aquí, ple de verd, perquè la primavera es veu...
Esclatat, realment. Oi?
Sí.
I de quina manera? Sempre busques alguna excusa, algun leitmotiv per les nostres càpsules, que després també vestirà aquesta selecció a la biblioteca. I avui n'has trobat dos.
Sí, dues, perquè he trobat dos temes que m'han semblat prou interessants tots dos. Un, el Jacint Verdaguer, i l'altre, el comerç just. Començo pel Jacint Verdaguer, perquè aquest any és el 180è aniversari del seu naixement, i em va recordar aquesta efemèride que la setmana passada, el divendres, la Rosa Vendrell, al Finestral, a Sant Pau d'Urdal, va organitzar un recital de poesia de Jacint Verdaguer a càrrec de l'Anna Maluquer. I això em va fer pensar.
Et va inspirar, no?
Sí, perquè, clar, l'obra de Verdaguer és molt extensa i l'ha convertit en l'escriptor més destacat del segle XIX i un dels clàssics catalans de tots els temps. A més de la qualitat de la seva obra, també va tenir una importància històrica, perquè ell, amb ell, va suposar la consolidació de la Renaixença a la llengua catalana, i a més era un poeta molt popular, que tot sovint se l'ha anomenat poeta del poble, perquè ell, sobretot, plasmava la natura, eren unes poesies que la gent les sentia molt properes i se les estimava molt. A més, també ell va fer una tasca de recopilar llegendes i tradicions de tot Catalunya, perquè a ell li agradava molt caminar, una mica com el Jan Amades o els germans Grimm, que en aquell moment veien que el món estava canviant i volien recollir tota aquesta tradició popular.
No? Que no es perdés.
Sí. I de l'any Verdaguer, per celebrar el 180è aniversari, voldria destacar que del 17 de maig al 10 de juny hi haurà a Folgueroles, que és on ell va néixer, la Festa Verdaguer 2025, que és un festival literari que aglutina activitats tradicionals i populars per homenatjar-lo, i també noves propostes literàries i artístiques. I aquest festival, aquesta festa, l'organitzen la Fundació Jacint Verdaguer, l'Associació d'Amics de Verdaguer, imagineu, si és popular que hi ha una associació d'amics, i també l'Ajuntament de Folgueroles i el Museu d'Història de Barcelona, que, amb la seu de Vilajoana, que és on va morir, que era la casa d'un dels alcaldes de Barcelona, que li van cedir perquè els últims anys hi pogués viure. Jo, a més, voldria recomanar-vos que visiteu tots aquests llocs, per exemple, el museu, la casa seva, que és Museu a Folgueroles, la Casa Joana, que està per el Vall Vidrera, Vall d'Oreig, per allà a Collserola, i perquè és molt bonic d'anar a veure. També van fer una pel·lícula fa poc temps que era com un documental de tots els camins que va recórrer per escriure el Canigó. És una pel·lícula que la recomano molt.
Doncs avui una pila de recomanacions a banda de llegir Verdaguer, que ara proposarem títols o us direm títols que hi ha a la biblioteca, aquesta visita al Museu Vilajoana i la pel·lícula i el documental. Clar, de llibres de Verdaguer n'hi deu haver una pila, no?, a la Torres i Bages.
Sí, n'hi ha molts que són llibres que recull la seva obra, per exemple, Els bordons de l'arpa, que és una antologia. Hi ha diverses antologies, a més, algunes de persones tan importants com Isidor Cònsul, Joan Vilamala, Miquel de Palol. Després altres que amb títols seus propis, Aires de Montseny, l'Atlàntida, Idilis i cants místics, Pàtries, també Rondalles, un altre que és en defensa pròpia, quan van començar a acusar injustament. Després, és tot un recull. També hi ha Dietari d'un pelegrí a Terra Santa i, per suposat, el Canigó. I després, llibres que parlen sobre ell, un que es diu de Verdaguer Ferreter, que, en el que recull 13 escriptors, i un és d'ell. Un dels que destaca és ell. Després del Joaquim Moles, llegir Verdaguer, un poeta per un poble, Verdaguer, estudis i aproximacions, n'hi ha uns quants.
I fins i tot teniu també
Lluís Soler, recitant Verdaguer, sí, que això sí, és sí. un luxe.
Home, i tant, perquè amb aquella veu tan bonica que té ell, recita justament el Canigó.
El Canigó.
Sí, és el llibre, però a més va amb el... Bueno, són fragments, no és tot, perquè és molt llarg, i va acompanyat d'un CD amb el Lluís Soler recitant-lo.
No sé si ara a l'escola s'aprenen, es memoritzen poemes de Verdaguer. Abans s'havia fet.
Sí, 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 no sé ara. Jo els animo a fer-ho.
I tant. I que menys que escoltar, gaudir d'aquesta poètica de Verdaguer, ens proposes alguns fragments, oi?
Sí, n'he triat tres, perquè m'han semblat... Bueno, són fragments només, que valdria la pena. Un, perquè ell en aquest explica què és la poesia. Diu, la poesia és un ocell del cel que fa sovint volades a la terra per vessar una gota de consol en lo cor trist dels desterrats fills d'Eva. Los fa record del paradís perdut on jugava l'amor amb la innocència i els ne fa somiar un de millor en lo verger florit de les estrelles. O sigui, per ell, a la poesia és per somiar un món millor del que sovint tenim. Després un altre, que l'he triat perquè és... Ell, quan treballava amb el marquès de Comillas, va estar viatjant en vaixell molt temps.
Clar, va ser el seu gran mecenes.
Sí, i ell li agradava, però sempre tenia l'enyorança de la plana de Vic, perquè ell és el que ell coneixia, no? I bueno, ell estimava. I aleshores, en un d'aquests viatges, doncs, va escriure un poema que on plasma la seva enyorança. Diu, niuada de calàndries, poetes de ma terra, jo no nyoro vostres càntics d'amor dintre la mar, avui que el maig aboca ses flors del pla i la serra, ai, qui us sentís a l'hora de l'alba refilar? Qui pogués per vosaltres volar per les rouredes que veuen les suades d'aspre Pirineu i vora els banys de cignes d'aquestes pollancredes, descabellar lo somni que és vida del cor meu.
Quina intensitat.
Sí.
S'han de pair, aquestes paraules.
Sí. Clar, també és un... De vegades ja... És un català que no és el d'avui, però malgrat que de vegades no hi ha paraules que no entens, té una sonoritat que és molt... Bueno,
i una força, bonica. I una força que desprèn.
Sí. I després he triat l'Emigrant, que tots el coneixem, però de vegades no ens parem a escoltar realment el bonic que és.
Analitzar-lo, no? Potser.
Sí, bueno, més que analitzar-lo...
La sonoritat,
sí,
vols dir.
Sí, i, bueno, i analitzar-lo també, però és bueno, molt dolç, com comença. No? Diu, dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu se lluna, d'enyorança es mor. Hermosa vall, bressol de ma infantesa, blanc Pirineu, margens i rius, ermita al cel suspesa per sempre a Déu. Arpes del bosc, pinsans i caderneres, cantau, cantau. Jo dic plorant a boscos i riberes, adeu-siau. On trobaré tus seitosos climes, ton cel daurat, més ai, més ai? On trobaré tes cimes, bell Montserrat? Enlloc veuré ciutat de Barcelona termosa seu, ni eixos turons, joiells de la corona que et posà Déu. Adéu, germans, adéu, mon pare, no us veuré més. Oh, si el fosar on jau ma dolça mare jo el llit tingués, o mariners, lo vent que se'm desterra que em fa sofrir. Estic malalt, més ai, tornau-me a terra que hi vull morir. És alegre i trist a la vegada, perquè és una despedida. Però...
Conmou.
Sí.
Encara ara, després de tantes vegades d'escoltar aquest inici, que tots en sabem de memòria, conmou igualment.
És l'amor que sentia ell pel país, per tots els racons, i sobretot el cant que feia la natura, que és, a les zones rurals, també, no?
Quin llibre has agafat? És una antologia?
Sí, és una tria que es diu Poesia i prosa, és una tria de l'editorial Alter Pirene, que és petitet, però han fet una tria a càrrec de Ramon Pinyol i Torrents, del que a ell li ha semblat més destacable.
Molt pràctic, el veig per portar amunt
i
avall.
Sí, 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 és petitet i, a més, té, per fer una pinzellada a tots els poemes d'ell.
Hem començat amb Verdaguer, que celebra 180 anys del seu naixement, del gran poeta català,
I l'altra proposta que ens fas és un dia internacional.
Sí, perquè el 13 de maig és el dia del comerç just i el consum sostenible. El comerç just és un moviment internacional que lluita a tot el món per una justícia global en l'àmbit econòmic, social, humà i mediambiental, també. I hi ha tot un seguit d'organitzacions que en formen part, que promouen el respecte als drets humans, laborals i socials, per exemple, uns salaris dignes, unes condicions laborals adequades, contra l'explotació infantil i la igualtat de gènere, també pràctiques justes en el comerç, i després també, clar, és important per aquest moviment la protecció del medi ambient, amb tècniques de producció ecològiques i que respectin l'entorn. Aleshores, aquí a Catalunya ho coordina una entitat que es diu la Coordi, que el seu objectiu és articular el comerç just i les finances ètiques també. I bueno, també revaloritzar o canviar la perspectiva de les relacions comercials entre el nord i el sud. I aleshores he destacat uns... Bueno, tant del tema de Verdaguer com del comerç just, farem, com sempre, una exposició.
Una petita exposició.
Sí. I aleshores tenim molts llibres, que tampoc no els comentaré tots perquè són bastants. Destaco un que és molt nou, que es diu Homo Cooperans 2.0, del Matthew Lietert. Ell explica que l'Homo habilis va aparèixer fa milions d'anys i que, en principi, sempre ha buscat cooperar amb els seus plans. Però, en canvi, el segle XX és un segle molt individualista i que està portant a una crisi que ell explica que ens porta a la inexorable extinció. I, aleshores, malgrat que explica aquesta visió pessimista i que és complicat, però ell també presenta una mica un punt d'optimisme perquè ofereix opcions per canviar el rumb d'aquest món, no? I veu que hi ha altres alternatives a aquesta economia que avui és més individualista.
Sempre agafes amb més ganes un llibre si saps que hi ha opcions, que té aquesta mirada optimista,
sí,
no?
Sí, perquè si no ja estem bastant tots deprimits per la situació.
Sí, sí. Per tant, Mathieu Lietaert, Homo Cooperans 2.0 per una economia col·laborativa des del cooperativismo. Què més proposes?
Després de Xavier Teix, Cómo cambiar el mundo con tu dinero, alternatives a la banca convencional, aquí explica quines altres alternatives hi ha als bancs tradicionals. També un llibre del Jordi García Gené, L'economia social solidària en 100 paraules. També un altre, La moda justa.
Home, aquest és molt interessant, sí. Jo trobo que hauria de ser de lectura obligatòria per les adolescents.
Sí.
I els adolescents,
sí,
tots.
Sí, i pels adults, també.
Sí, sí,
sí. Després, també un que es titula Tu consumo puede cambiar el mundo, com les eleccions que fem nosaltres cada dia pues, també poden repercutir en el món.
Aquelles petites tries, no?, que
sí,
són un granet de sorra.
Sí. Després hi ha un altre que es diu Els salaris de la ira, com analitza per què els salaris no pugen, i és una reflexió atrevida sobre les amenaces que assetgen la democràcia i els remeis per salvar-la. Després, La samarreta és un llibre que explica el recorregut d'una samarreta des de com va passant per tot el món, que és que realment és un sistema insostenible que està funcionant.
Hauria de ser lectura obligatòria a l'escola,
sí,
aquesta samarreta.
Sí. Després, bueno, n'hi ha bastants, Economies transformadores de Barcelona, aquí són projectes que estan funcionant, que són idees pràctiques per un consum més conscient. Carro de combate, consumo crítico, també com a través d'una actitud de l'activisme doncs es pot canviar. Per un comercio mundial ético, també és un altre. És un seguit de llibres per adults, però també vull destacar que hem fet una tria de llibres adreçats als infants, que també em semblen interessants.
I tant.
N'hi ha un que un conte que es diu Nu i la revolta de les camisetes xerraires. També explica, en aquest conte explica el poder que tenen els petits gestos per canviar el món. I explica d'on ve el cotó i com vestir-se de manera conscient i sostenible.
El de la samarreta en versió infantil,
Això mateix, sí. Després, un altre que es titula Haki i la papallona màgica. Són uns nens que viuen que tenen 6 anys, la Duna i l'Osaka, viuen separades i a milers de quilòmetres de distància, i les dues celebren el seu aniversari i rebran un regal màgic, que és la màgia de la papallona Haki, que les connectarà entre elles. I aleshores ens explicarà d'on ve la xocolata i el tema del comerç just, amb un llenguatge entenedor pels infants. Després un altre també es diu Maria i el món, el comerç just explicat als infants, també a través d'un conte d'unes formigues que explica com funciona el comerç actual i quines perspectives del comerç just.
Em sembla genial, sí. A través d'uns formiguers i unes formigues, sí, explicar aquest concepte que no és fàcil a la canalla.
Sí, després un altre que potser està més aviat està adreçat a joves, que es diu La Clara i l'ús responsable dels diners. És un viatge a la història dels diners que convida a reflexionar com que fem amb els diners i les finances ètiques.
Per quina edat el recomanaries?
Bueno, per secundària.
Secundària.
Sí. Després de la Lourdes Vergés, Ser de cacau, a través de les imatges quotidianes del Kevin i la seva família, mostra com els països del sud, doncs, com ho fan per sortir de la pobresa i amb l'ajut de projectes de comerç just.
Aquestes xocolates de comerç just,
sí,
que tenen,
sí,
molt més valor.
Clar. Després, l'atles de les desigualtats, com a partir d'un atles, com després, això no, bueno, altres contes, això no és just, bueno, hi ha uns quants contes més.
Aquests contes els anem a buscar a la sala infantil o també els destaques sota l'escala?
També els tindrem a la sala infantil, els infantils.
Destacats a la mateixa sala?
Sí.
I avui som dimarts, que a finals d'aquesta setmana ja tindreu, sí, l'exposició?
Sí.
D'acord. I, com sempre, la segona part d'aquestes càpsules d'il·lusió ens fa viatjar, ens avancem a través del mes següent, en aquest cas el mes de maig, i repassem amb la Bernadette les activitats que es faran a la Torres i Bages perquè les pugueu agendar o us pugueu inscriure, si cal. Heu canviat una mica la normativa, no?,
sí,
a l'hora d'apuntar-se.
En general, les activitats de la sala infantil s'ha de fer inscripció prèvia, ja sigui presencialment, per correu electrònic, tot indicant el nom i cognoms de l'infant, l'edat i un telèfon de contacte, o bé trucant per telèfon, també indicant el nom i cognoms de l'infant, l'edat i un telèfon de contacte. Però l'excepció és quan són activitats a partir de 6 anys. És a dir, les activitats que caldrà inscripció prèvia seran les activitats de 0 a 5 anys i els tallers, que hi ha places més limitades.
Aleshores, doncs anem a repassar aquest maig.
Sí, comencem pel dimarts 13 de maig a les 17:30, serà un taller de reciclatge creatiu tèxtil relacionat amb el mes del comerç just. És per infants a partir de 8 anys i té una durada d'una hora i mitja. S'haurà de fer inscripció perquè, com que és un taller, doncs hi ha les places limitades.
I demaneu que es portin peces de roba de casa?
Sí, sí, perquè ell vol veure com a través de la costura creativa es pot reaprofitar roba que ja tenim o roba que ens han donat de segona mà, i a més es poden personalitzar, no?, aprofitant robes en desús, i farem, a part de reciclar, doncs és una manera de fer servir la creativitat. I faran servir diferents tècniques per transformar, des de brodat, pintures i moltes, bueno, moltes propostes que ens farà la persona que farà el taller.
Que creatiu.
Sí. A més, aleshores demanem que portin coses que vulguin reformar, però també nosaltres portarem alguna cosa, per si algú no se n'ha recordat, però recomanem que si algú té ganes de, per exemple, té una samarreta que la vol canviar o
transformar una mica,
sí,
no?, donar-li, doncs, una segona vida.
Això mateix, doncs, que ho porti.
Molt bé.
Després, el dissabte 17 de maig, a les 12, una hora del conte en anglès per infants de 2 a 4 anys, com sempre a la Helen Doran, que ens fa tan amablement els contes i que són tan agradables. En aquest cas, bueno, també s'ha de fer inscripció. Les inscripcions, recordem, que són a partir del dia 2 de maig. Això és important.
Això serà divendres, a partir d'aquest,
sí,
divendres.
Sí, abans no. Després, un tema que ja és un clàssic, perquè a més funciona molt bé i és molt interessant, jo us recomano molt, que és que l'Institut Milà i Fontanals fan una tria de treballs de recerca i ens els venen a presentar. Aquesta activitat serà el dilluns 26 de maig a les 6 de la tarda i aquest any són tres els treballs que venen a presentar. Un al Guillem Brull, de segon A. El títol és Man Liman, la microcol·lecció per revolucionar la moda masculina. Després la Júlia Fernández parla d'un tema molt actual, que és sobre el ressorgir de l'ultradreta. A veure si ens aclareix alguna cosa, perquè és un tema molt candent.
Preocupant, sí.
Sí. Després l'Andrea Ruiz, que parla sobre la invisibilitat, realitat o ciència-ficció. Jo crec que els tres temes poden ser molt interessants i, a més, cada any tots els alumnes que han portat treballs porten un nivell i una preparació que us recomano molt.
I una última proposta.
Sí, és un taller adreçat a infants a partir de 6 anys, però com que és un taller també es necessita inscripció. És un taller de pop-up d'animals. Ja hem vist les fotografies de les obres que ens ha passat la persona, la companyia, que és la Lauren James i el Mark Clements, que són unes creacions molt boniques, o sigui que els nens gaudiran molt. Serà el dijous 29 de maig a les 17:30 i és un taller pensat per desenvolupar la creativitat, la imaginació i la psicomotricitat dels infants. Aleshores, tallant i fent un collage, faran una targeta d'aquestes que quan l'obres doncs surt una...
Pop-up.
Sí, un pop-up, això. I que és en volum tridimensional. I aleshores aquesta targeta doncs, la pintaran, la retallaran i l'enganxaran perquè surti un volum ple amb sorpresa.
Igual que ens deies abans, a partir d'aquest divendres ja es poden inscriure.
Sí, sobretot abans, el dia 2 de maig és el primer dia. Recordar que es pot fer o bé presencialment, o bé per telèfon, o bé per correu electrònic, sobretot important, indicant el nom i cognoms de l'infant, l'edat i un telèfon de contacte.
Bernadet Hortal, ben tornada. Gràcies per aquestes càpsules i d'aquí 4 setmanes t'esperem de nou.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.